Al matí, a Ràdio Sabadell.
Benvinguts, lletraferits, que arrenquem una nova edició de...
El Club de les Meravelles.
I, com sempre, ho fem ben acompanyats de la guionista, periodista, escriptora, autora de teatre, familiar i dinamitzadora cultural, la sabadellenca Anna Fitec, com sempre, ve amb un munt de llibres i propostes. Bon dia, Anna.
Bon dia a tothom.
Com estàs?
Molt bé, molt contenta, perquè bueno, sempre m'agrada molt fer aquest programa amb tu, aquesta secció, però avui, com que ara introduirem el tema, és molt especial per mi, també em fa molt feliç. El dic?
Vinga, digue.
El dic?
Sí.
Bueno, escolta'm, abans de dir-ho... No, el dic directament. Som al mes de maig, I cada secció que fem un cop al mes, miro de veure amb quin aniversari coincideix d'autors, escriptors o escriptores reconeguts. I hem tingut sempre molta sort perquè han sigut molt interessants i tal. I aquest mes de maig vaig estar buscant i justament hi ha un escriptor que va néixer i va morir el mes de maig, que es diu Frank Baum. Li diu Lyman Frank Baum, que va escriure...
El màgic d'os.
El màgic d'os, Han contestat aquí els tertulians que ara presentarem. I a més vaig pensar, maig, màgia. Em va venir així com seguit, no? Que lliga molt bé.
Et va venir així de manera màgica.
Per tant, avui parlarem... De la màgia.
De la màgia. Doncs us agrada la màgia, nens i nenes?
Sí.
Vinga, va, anem a presentar que avui tenim doncs, alumnes de l'escola Vedruna del Carme, de quart de primària, i tenen moltes ganes de parlar i de compartir experiències lectores i també de fer moltes preguntes a l'escriptor que avui hem convidat, que de moment no fem spoiler i no direm qui és.
També està relacionat.
També està relacionat amb el tema. Saludem al Litus, al Pol, al Martí i a la Paola. Bon dia. Podeu saludar, eh? Bon dia! us agrada llegir, Litus?
Sí, molt.
Quin tipus de lectures t'agraden?
De tot.
De tot? Però hi ha alguna temàtica que t'agradi més, d'aventures?
D'aventures, sobretot.
Ens pots recomanar algun llibre?
A mi m'agraden molt els futbolíssims.
Els futbolíssims?
Sí.
He llegit alguna vegada alguna ressenya. I la resta?
A mi m'agrada molt la lectura, sobretot els d'aventura i de futbol.
Ah, també. Molt bé.
A mi m'agrada molt la lectura, especialment els d'intriga, com per exemple el Jefferson. Jo us el recomano molt perquè, no sé, a mi m'ha encantat.
És d'intriga, però hi ha crims o hi ha misteris?
Sí, hi ha un crim que el cometen amb unes estisores de tallar cabells. I el protagonista és un eriçó que té un amic, que és un porc, que va d'animals, saps? Que hi ha el món d'animals i el món dels humans. I com que l'acusen a ell de que ell...
És el culpable.
Perquè és el culpable, ell no ho era. I llavors va decidir començar a fer l'expedició per ell mateix.
Començar a investigar per demostrar que ell era innocent, no?
I se'n van haver d'anar al món dels humans.
Molt bé. I la Paola?
Bueno, a mi m'agrada molt llegir, sobretot d'aventures, i m'agrada molt la gust i els monstres.
Ah, que xulo. Dels cupons. La Jaume Cupons.
Molt bé, doncs aquestes són les primeres recomanacions que ens fan els alumnes de l'escola Vedruna del Carme de Sabadell, de quart de primària, que avui porten també moltes preguntes per al nostre convidat, per l'escriptor, però primer... Vinga,
parlem de l'autor d'aquest llibre meravellós que es diu El màgic d'os. De fet, ell li va posar el títol de El meravellós màgic d'os. L'original és així. I resulta que aquest senyor era un escriptor nord-americà que va escriure... primer va tenir un èxit amb un conte que es deia Father Goose, i després va començar a escriure els llibres del màgic d'os. A partir del personatge del màgic d'os va escriure 14 novel·les diferents. És curiós perquè nosaltres en general coneixem el meravellós màgic d'os, aquest que és el primer de la Dorothy que va allà amb les pantocels i tot,
doncs coneixeu la història, no, nens?
Sí. A veure, un resum molt petit.
Vinga, va.
Hi ha una nena que viu en una granja que
Dorothy.
Es diu Dorothy, i té un gos que aquell gos mossega la veïna i llavors S'escapa perquè el volen se'l volen emportar per matar-lo, perquè havia mossegat aquella senyora. Llavors se'n va anar i es va trobar amb una persona que adivinava. I llavors, el futur. I llavors, quan li va dir que la seva àvia estava malalta, que es deia Emma, doncs es va tornar cap a casa molt ràpid i hi havia un cicló. I llavors la comença a buscar per tots els llocs. I la seva família entra dins de sota terra i de repent a ella se l'emporta la tormenta. I quan està amb la casa dintre es dona un cop. I llavors comença a veure bruixes, la seva família. Llavors quan se n'adona ha arribat a un món diferent, que és el poble dels...
La ciutat.
Sí, la ciutat dels enanitos aquells tan monos que comencen a ballar quan ve. Perquè ha matat una bruixa sense voler.
Sí, perquè hi ha la bruixa del nord, la bruixa del sud.
I mata la bruixa del sud.
I ella, de fet, vol tornar a casa i li diuen que l'única persona que podrà ajudar-la és el màgic d'Oz, que és un personatge així com molt misteriós i tal, no? I se n'ha d'anar a la ciutat Maragda a buscar el màgic d'Oz perquè li doni la solució per tornar a casa. Llavors, vosaltres heu llegit la novel·la i heu vist la pel·li també?
Sí.
Val. Aquí hi ha una anècdota molt divertida, sí, Raquel, que quedaràs parada perquè aquí al llibre, l'original, la Dorothy porta unes sabatetes platejades. Llavors, quan algú parla, jo vaig fer servir això en el llibre Voilà, els besnets de gat amb botes, perquè intenten recuperar totes les sabates famoses dels contes clàssics per fer un museu. I clar, diuen, ostres, hauríem de tenir les de la Dorothy, no? I diu, ah, sí, les sabates vermelles. I la Dorothy diu, no t'has llegit la novel·la, oi? I diu, sí, no, diu, no, però vist la pel·li. Diu, ja, ja, perquè, clar, tothom es pensa que les sabates de la Dorothy són vermelles, perquè en la pel·li es veia la Judy Garland amb unes sabates de rubí precioses i que feia allò clec, 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 perquè havia de tocar tres vegades amb els talons per desfer la màgia. I resulta que, com que aquella època es havia començat a introduir el Technicolor, el director, que era el Victor Fleming, crec, que va dir, ostres, quedaria molt més bé en vermell, amb les baldosses de
color groc,
i quedaria estupendo. Clar, ja ha quedat això que dius tu, eh?
Sí, sí, és una imatge, jo crec, icònica del cinema. I
preciosa.
Tant, i tant.
Llavors, sabeu, aquestes sabates de veritat que portava la Judy Garland, les va comprar Leonardo DiCaprio en una subhasta.
Què dius?
Perquè ell és un fan també del Màgic d'Oz. I les volia. Perquè amb l'Spielberg i tota una sèrie de gent molt cinèfila, volien crear el Museu del Cinema. I finalment, quan jo vaig escriure la encara no estava fet i les tenia Leonardo a casa seva. El Leonardo, jo li dic com si fos...
Sí, Leonardo de tota DiCaprio. La vida. Un dia el podries convidar aquí a la secció.
Ves a saber.
Mai se sap.
El millor és perquè si és un bon lector de l'IST també. I ara ja està inaugurat aquest museu. Hi ha, jo què sé, per exemple, el trineu del Ciudadano Kane, hi ha tot d'objectes molt, diguéssim...
Que clar, que ja han traspassat les fronteres de la gran pantalla i que són no, part universal, no?, de tots nosaltres, perquè això és el que té també la màgia del cinema, Anna.
La màgia, exacte, sí.
Doncs, què més? Què ens
que
portes avui?
Volia dir que la pel·lícula va guanyar dos Oscars i un d'ells era a la millor cançó que es diu...
Over the rainbow.
Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true.
Quina veu, eh?
Star and wake up where the clouds are far behind me.
És bonica, eh? Que l'escoltaríem tota, però bueno, com que ara és molt fàcil que ens la podem baixar i la podem escoltar des de casa. Però us volia compartir això perquè és una novel·la que va tenir el Frank Baum molta imaginació a l'escriure i a mi m'agrada molt també perquè es veu que va ser el primer, ara es considera com la primera novel·la per nois i noies que va canviar una mica l'estil de la literatura infantil i juvenil que amb els contes clàssics i aquell estil d'escriure de l'època, volien també sempre tenir com una moralina a darrere, saps?
Sí.
I ell, com ja saps tu com penso jo, va dir, no, vull que sigui una novel·la perquè els nens ho passin bé, saps? I la va adaptar, la va actualitzar i va fer que en fos una novel·la que també retratés la vida del Nord-Amèrica d'aquella època. Diu, volia fer ben bé un conte de fantasia i d'alegria. I crec que ho va aconseguir.
I els
tant. Els hi recomanem, oi?
No? Sí, els recomanem. Molt, sí. I a més que parla també de molts altres temes, no? L'amistat, sí. També que toca molts... Després en parlarem també
sí.
Amb l'escriptor, però molts valors, no? De la nostra condició humana a través dels sí. Personatges, no?
De és lleó, molt maco. De... Oi? Perquè quins són els personatges? Un lleó?
Sí, un lleó, un espantaocell que vol tenir cervell.
Molt bé.
I... un home de llaunes que vol tenir cor.
Exacte. Està molt bé perquè tot això és com simbòlic, oi? I té, a través d'aquesta troballa, pot anar dient coses com molt profundes, no? Imagineu-vos si aquesta obra ha impactat a generacions i generacions que actualment, bueno, ja fa molts anys que s'ha triomfant a Broadway, i una versió musical. I aquí a Sabadell també tenim... sí. Molta vinculació, perquè n'han fet també versions musicals, eh? La Joventut de la Faràndula va fer un musical també que es deia Wicked, em sembla, i bueno, contínuament a Barcelona, a tot arreu, a tot el món s'està fent una versió del Màgic d'Oz, amb diferents formats, diferents adaptacions i tal, però és una història que funciona sempre.
Que per això té aquesta vigència, no? Perquè traspassa també doncs, generacions i també formats, eh? Doncs a pel·lícules, a versions del llibre, adaptacions teatrals... Nosaltres ara en parlarem també molt d'aquesta història, però també volies fer una pregunta, no? Als nostres petits lectors.
Sí, seria, bueno, els petits lectors i a la que condueix aquest espai que es diu Raquel García. Si tinguéssim una vareta màgica, què faríeu?
Vinga, què faríeu? Va, agafeu la vareta. Que parli qui agafi la vareta, a veure si sí, mira, funciona. Es fa realitat. Després ens ho haureu d'explicar, si funciona.
Que ningú estigui malalt i que hi hagi igualtats.
Molt bé. Què més? Què demanaríeu, Pol?
Jo, que no hi hagi tanta, per exemple, que els països, no, que no hi hagin països molt rics i molt pobres, que tots estiguin iguals.
Molt bé, que no hi hagin tantes desigualtats, em sembla també un bon desig. Martí.
Doncs jo crec que amb una vareta la faria servir perquè no hi haguessin, perquè no es parellessin tant per les terres, perquè
sí.
Si tant les guerres al final es fan servir perquè algú vol una cosa de l'altra. Però si tots tenim el mateix, tampoc.
Molt bé. I a veure, la Paola, que agafi la vareta màgica i a veure quin és el seu desig.
Doncs jo voldria tenir molta pau i que ningú tingui malalties i que estiguem tots bé.
Molt bé.
Molt bé. I ara... No.
No? Doncs mira, jo demano que es facin realitat tots els desitjos que han demanat els nostres nens i nenes avui a l'estudi. Seria preciós, però mira, també em conformaria amb una mica més d'empatia i capacitat d'escolta, que jo crec que així milloraria molt aquest món. Doncs perquè avui parlem de la màgia, no?
Sí.
La màgia, perquè la ràdio és màgia, perquè també doncs, descobrim aquest llibre i perquè també llegir és una mica màgic, no? A vosaltres us agrada com llegiu? Quin és el vostre ritual? A veure, us agrada llegir quan arribeu a casa, a la nit? A veure, Pol.
A mi m'agrada molt llegir quan estic avorrit, perquè és una manera de desconnectar i de com endinsar-me la meva imaginació.
Molt bé. I en el teu cas, dit-vos, a veure, quan t'agrada llegir? En quin moment?
A mi m'agrada llegir quan estic sol, perquè si estic amb algú em desconcentro i començo a parlar amb aquella persona.
Molt bé. I el Martí?
A mi, jo sempre llegeixo quan estic tranquil i sento que, no sé, que m'estic avorrint una mica... I llavors, com que no tinc gairebé molt temps, perquè jo faig molt esport, doncs llavors necessito temps també per llegir. I començo a llegir.
Ai, aquests nens, sí. Anna, ja els hi falta temps,
fantàstic.
Eh?
I a la Paula?
Bueno, doncs, a mi m'agrada llegir quan estic nerviosa, doncs...
Sí? Ah, sí? Per relaxar-te també.
Sí, em relaxo i així estic millor.
És com el vostre moment, no? El vostre respir. I a l'escola llegiu molt? Teniu biblioteca? Teniu un espai de lectura? Expliqueu-nos, a veure.
Sí, digues. Nosaltres tenim una biblioteca petiteta a la classe i una més gran en una sala.
I tu podeu anar quan vulgueu? Quan vulgueu?
No, bueno, a la de la classe, quan acabem les feines, ens deixen llegir i...
I en el teu cas, Paola?
Bueno, el mateix que el Pol, hi ha dues biblioteques així i hi ha de tota mena de llibres, d'aventures, de por, de tot.
I també feu una activitat molt xula per Sant Jordi, no? Que la prepareu moltíssim i queda tot el pati convertit en una gran fira de llibre i roses, eh?
Sí.
Com va això? Vosaltres participeu en l'organització o us toca després fer-vos càrrec d'una parada?
No, el que es fa doncs és que els nois i noies de quart d'ESO doncs organitzen les paradetes per recollir diners per al seu viatge de final de curs. I nosaltres doncs, aprofitem allà i comprem creps, llibres, el que ens agradi.
Acabeu contribuint, no?, per una bona causa. Sí. I per què creieu que és necessari llegir? Que els adults sempre insistim que heu de llegir, no? Que deixeu les pantalles, no?, els videojocs i la televisió i que agafeu llibres. Paola, digues.
Bueno, pues, per tenir millor vocalització, no?, per parlar millor i descobrir molts llibres.
Molt bé.
Molt bé. La resta, què en penseu?
Jo si llegeixo aprenc paraules noves i sé escriure millor.
Molt bé. Uh-huh. És un bon objectiu.
Sí, al final, quan llegeixes, no t'adones, però al final estàs aprenent els accents i tot això. Aprens com muntar les paraules.
I en el teu cas, Martí?
Jo, quan llegeixo, em desconnecto de tot i em porto en el llibre dins. I, de pas, encara que no me n'adoni, recordo les paraules i a l'hora de parlar o d'escriure, les tinc en el cap i llavors ja
es pot escriure.
Ens enriquim, no?, el nostre vocabulari. I a mi m'agrada també això que deies, Martí, no?, que al final també, sí, doncs ens submergim molt en la història, també sembla que siguem nosaltres, no?, els protagonistes a vegades, i també ens ajuda doncs, a viatjar i a descobrir més històries. Anna, tu sempre portes molts llibres que ens parlen, no?, del tema en qüestió, i suposo que sobre la màgia hi ha un munt de propostes.
N'hi ha moltíssimes, eh? I ja sabeu que jo, bueno, no, demano que, o sigui, és una selecció perquè és impossible, no?, ja ho sabeu. El que passa que hi ha un tipus de personatges que s'han fet, com el Màgic d'Oz, s'han fet com de la família, no? I a veure si ho coneixeu, el Harry Potter, no?
Sí.
L'heu llegit vosaltres?
La meva germana, jo vaig començar a llegir-me el llibre, però no l'he acabat.
No, perquè suposo que a partir d'ara, no?, és quan us enganxaríeu.
Molt bé, doncs aquest ja és un clàssic, eh? Jo crec que ja és un fenomen i un clàssic.
Un fenomen i un clàssic. I sabeu que al principi, quan ella va portar l'editor, li van dir... I van dir que no li publicaven. Em sembla dues vegades, com a mínim, eh?
Veus? Doncs sempre, encara que ens diguin que no, si és el nostre somni, nosaltres hem de lluitar per doncs, intentar que es faci realitat.
Un altre que no sé vosaltres si ho coneixeu. És?
L'Hotel Bruixot.
El coneixeu?
Sí.
Que va ser durant molts anys un dels protagonistes de la revista Cavall Fort, també.
Surt el Cavall Fort.
I aquesta editorial, no he dit el Harry Potter, que és en català, és de l'editorial Empúries, que li hem d'agrair que té tots els 7 volums, els 7 títols que han publicat.
El Club de les Meravelles.
El Club de les Meravelles amb l'Anna Fité i amb aquesta sintonia també màgica, eh?
Encara més bonica, perquè sabeu qui l'ha fet aquesta sintonia? Un noi que es diu Jordi Fité, que és el meu germà. Ell és director de teatre i, a més, és compositor també i, bueno, i pintor, domina totes les...
Uns artistes, els Fité, vaja. Vinga, seguim amb més recomanacions literàries.
Sí, perquè aquí tenim un llibre que és un altre sabadellenc, que és del David Vilarrós. Uh-huh. Que ha fet, va començar una col·lecció que es diu El Patador Màgic i l'edita a la Llar del Llibre, perquè aquí a aquesta llibreria editen llibres que estan fets per a, no per autosabadellencs, sinó que passin a Sabadell, que alguna cosa passi a Sabadell.
Han de tenir algun vincle, com al Matí.
Exacte, mira.
Que sempre busquem el vincle amb algun sabadellenc o amb coses que passen, sí, a la nostra ciutat.
Està molt bé. I Goita, la Paola ens podria fer una síntesi del que
va
aquest llibre?
De què tracta?
El Patador Màgic és la història d'un viatge a un futur que no és com ens agradaria. Contaminació, desorientació, individualisme, uh-huh, i grisó és el que hi descobreixen els protagonistes, que no només han de trobar la manera de tornar-se, sinó, uh-huh, que aprendran una sèrie de lliçons que han d'endur-se, uh-huh, per intentar canviar el curs de tot plegat.
Molt bé, que promet.
Molt bé,
cosa,
eh?
Molt,
sí, sí, la veritat és que jo crec que un llibre necessari. Què més?
A més fa gràcia perquè patador, es veu que és una paraula...
Un sabadellenquisme, és una paraula,
sí,
nostra.
Clar, jo no ho sabia fins fa uns anys quan es va començar a reivindicar, però hi ha moltes paraules que vosaltres sabeu això, que només les diem aquí a Sabadell, les veu. I si tu dius a una persona, dona'm un trosset de patador, et miren així perquè no saben de què els hi parles.
Doncs aquest llibre, doncs això, per descobrir paraules de la nostra ciutat i, evidentment, per, doncs, descobrir aquesta aventura, aquest viatge sobre aquest futur una mica inhòspit. Què més?
Després, per més petitons, sí, a l'editorial Convel, que sempre li agrada molt aquest programa i sempre ens té molt en compte, uh-huh, ens ha enviat un llibre que es diu Abracadabra.
Que bonic, eh? I a més màgic no pot ser.
Exacte, i està molt ben jugat perquè, per exemple, bueno, és un nen que pel seu aniversari l'avi li regala una maleta. Ja us podeu imaginar que aquesta maleta és una mica màgica. I, per exemple, tu tens aquest dibuix i quan gires la pàgina, uh-huh, hi ha ocellets, saps? Vull dir que, bueno, va jugant amb això i és per nens petits, però és molt bonic, està molt ben fet.
Clar, perquè així poden manipular també, doncs, un llibre que ens agrada, amb aquest títol també molt màgic, Abracadabra.
I després tenim a la bruixa Malurra, que ens ha enviat aquest conte, El Cep i la Nansa, que també fa unes edicions precioses, molt, molt acurades, amb molta delicadesa i molt amor. I aquí, bueno, és la història de la bruixa Malurra, que és l'encarregada de cuidar el bosc, però els encanteris no li surten com ella vol. Uh-huh. És una col·lecció del Ginjoler i diu, adaptat a la llengua de signes catalana, perquè l'editorial del Cep i la Nansa, sí, té molt en compte l'accessibilitat, que vol dir que els contes arribin molt bé a tots els lectors, uh-huh, perquè vosaltres, per exemple, teniu la sort de veure-hi bé, de no tenir dislexia ni tenir cap dificultat lectora, no? Però hi ha nens que sí, i ells hi pensen i miren a l'hora de compondre les pàgines, els colors, uh-huh, i tot això, que sigui molt més fàcil per a la gent amb dificultats. En vam parlar un dia amb la Susana, sí, Peix, te'n recordes que la, sí, vam entrevistar? I ja, finalment, faig una mica de promo, que és, com que parlem de personatges mags reconeguts, sí, n'hem parlat del mag Merlí.
És, a mi és un dels meus... El mag, no?, per excel·lència, mag, podríem dir, és, o el primer, no?
Jo,
o
crec que
primers,
sí, és el mag dels mags, és el no el jefe, però el mestre, com si diguéssim, dels mags, uh-huh, no? I jo vaig escriure fa uns anys aquesta història que es diu Sombàs, que la vam fer musical també, que la podeu trobar a YouTube, totes les cançons, i us volia compartir amb vosaltres la bona notícia, uh-huh, que acaba de sortir la setena edició.
Fantàstic, això s'ha de celebrar.
Això vol dir que continua agradant, que us el llegiu, uh-huh, que les noves generacions la van llegint i tal. I aquí hi ha el personatge Merlí, és un dels protes, uh-huh, que és el que té tota la memòria històrica i és el que, de fet, Bueno, hi ha gent que diu que són els àngels, però ve a ser el mateix, mag, àngels, que són els que, per exemple, estem a punt de caure, sí, i dius, ai, no he acabat de caure, doncs segur que és el Merlí que ha fet així a temps per evitar...
I ens ha ajudat,
caiguda,
no?
Bueno, a la Rocío no, pobra.
A però... la Rocío, la nostra tècnica, no, que s'ha molts... fet mal, però la màgia existeix.
Una salutació i una abraçada.
Doncs vinga, seguim, perquè ara que parles de màgia, jo crec que hem de conversar doncs, amb un escriptor, no, de literatura infantil i juvenil, el Marc Artigau, que de fet va fer una adaptació teatral del Màgic 2.
Fa molta il·lusió que estigui aquí amb nosaltres. Marc, fa molta il·lusió que estiguis amb nosaltres.
Vinga, bon dia,
bon
Marc.
Bon dia.
Bon dia, què tal?
Què tal? Que no sé si has estat aquí al principi del programa, però tenim quatre tertulians meravellosos que són alumnes de quart de l'Escola del Carme de Sabadell i que són molt lectors. I que també voldran fer-te preguntes, eh? Però si vols, et presento una miqueta. Moltes gràcies per estar aquí. El Marc ara està assajant una, la propera obra de teatre i ha sigut tan amable de sortir un momentet perquè li puguem fer aquesta entrevista. Jo volia recordar que molts sabadellencs et van conèixer quan vas crear i estrenar la versió teatral de la novel·la Els perseguidors de paraules, que la tenim aquí, i alguns dels tertulians se l'han llegit. Eh?
Carai, molt bé.
El Martí se l'ha llegit, no?
Sí.
Martí, què et va semblar aquest llibre d'en Marc?
Molt xulo.
Molt xulo.
Perquè persegueix paraules que se li han oblidat, els llibres. Perquè quan llegia un llibre se va descobrir que faltaven paraules. Va començar a buscar-les.
Perquè hi havia uns personatges, em sembla, que les anaven robant,
sí,
oi? Després, bueno, que jo volia dir-te, perquè si ara ets molt jove, llavors encara ho eres més, no? Com va ser aquesta experiència per tu?
A veure, tan jove ja no sóc, perquè ara ja en tinc 38.
Ets molt jove, Marc.
Molt jove. Bueno, pels tertulians potser no ho ets tant, però per nosaltres sí.
Depèn de qui ho miri. Sí, jo la vaig escriure, que la vaig publicar crec que amb 31, no, ja deu fer 7 anys o així. Va ser la meva primera publicació.
Així com...
Havia publicat abans teatre i poesia, és veritat, però en narrativa era el primer llibre que publicava i va ser tota una experiència. Vaig estar molt a gust amb l'editorial, va funcionar molt bé i mira, de fet ara celebrant que fa 7 anys hem tret la versió teatral també publicada, o sigui que molt bé, molt content.
Molt bé, perquè ara em toques el meu punt flac, que és que aquest país que tenim tant de tot, falten editorials que publiquin teatre infantil i juvenil, que sí?
I tant.
Va, amb comptagotes. A l'hora de presentar-te volia dir que ets llicenciat en direcció escènica i dramatúrgia per l'Institut del Teatre, o sigui, ell és director, però a més és escriptor, és dramaturg, és lletrista, que volia parlar-ne després, però ha fet les lletres de les cançons del Petit Príncep i adaptació de clàssics, i ara ho has dit tu, poeta també, que això és fantàstic, no? Bueno, i tu a l'hora de presentar-te com et defineixes, o no?
Clar, és molt complicat. A vegades dic autònom, no? Perquè al final tot això és molta poesia, però a l'hora de la veritat, a l'hora de final de mes, tot es converteix en prosa. No, és veritat que el fet d'haver fet poesia o d'haver treballat bé els versos em va ajudar molt a l'hora de poder fer de lletrista, no? Perquè quan treballes amb un músic has d'encaixar bé les síl·labes, on van els accents, què vols explicar... I una cosa em va servir per poder desenvolupar l'altra. A mi m'agrada si em pregunten, no ho sé, i potser escriptor, que ho engloba tot una mica, i el que passa que de formació sóc dramaturg, que és el que he estudiat a l'Institut del Teatre.
Clar, bueno, està molt bé, perquè tot enriqueix a cada, diguéssim, disciplina, no? Estan parlant del Màgic 2, de fet hem dedicat el programa al Frank Baum perquè ha explicat que va néixer i va morir el mes de maig i per això li fem aquest homenatge. I volia preguntar-te també, per què el Màgic 2, què té que continuï fascinant els lectors i espectadors actuals?
És una bona pregunta. Jo crec que els clàssics, no? Això que anomenem clàssics, que mai sabem ben bé
sí.
el que és, jo crec que és el que ho dictamina el temps. Si passen els anys i arriben noves generacions i aquella història segueix interpel·lant a les noves generacions, vol dir que té alguna cosa que va més enllà de l'estricte circumstancial, no? D'una cosa circumstancial, sinó que parla d'una cosa que va molt al fons. La història de la Dorothy i aquests tres amics parlen de coses que crec que també superen el pas del temps, no? Necessitar un cor, és a dir, l'empatia, ser valent davant les pors de la vida... són elements que les generacions que passin sempre ens trobarem, no?, amb aquestes pors i amb aquestes inquietuds.
I tant, jo crec que ara ho explicaves i pensava dir que és totalment vigent.
Sí, que en el fons canvien, canvia l'ambient, canvien els decorats de les vides, però l'essència és la mateixa, no? I vosaltres, a l'hora de plantejar una adaptació, ells van fer, quan dic ells vull dir el Marc Artigau i el David Selves, que sabeu que és un director i un actor també molt reconegut, es van plantejar una adaptació musical del Màgic d'Oz. Per què vau decidir adaptar-la? I quan diem adaptació, exactament quins canvis vau fer? Com us vau plantejar la versió teatral?
Mira, nosaltres quan ens vam posar a treballar la versió, vam llegir el llibre i vam veure la pel·lícula. Això és molt important perquè en l'imaginari col·lectiu té molt més poder la pel·lícula que el llibre. De fet, la pel·lícula acaba a la meitat del llibre. I en el llibre continua. Nosaltres vam decidir acabar com si diguéssim on acaba la pel·lícula. Creiem que hi havia decisions preses en l'adaptació que estaven bé, i tot i que nosaltres vam fer la nostra, alguna idea va sortir d'allà. Vèiem que era una pel·lícula que podia ser fantàstica per un públic familiar, que podia ser molt divertida, i nosaltres vam intentar treballar-la també des del sentit de l'humor, i creiem que una mirada des d'avui li anava molt bé. Per posar-te un exemple, l'home de llauna, nosaltres el vam convertir en un robot i era un personatge que no tenia gènere. I ens anava molt bé per poder parlar de la diferència, no? Dels que som diferents, dels que són diferents, i que això no és una cosa a menys tenir, sinó tot el contrari, és una riquesa, és una cosa que ens aporta més. Doncs ho vam fer així, vam començar a treballar i vam anar descobrint que totes aquestes petites coses que en un altre context potser podien passar més desapercebudes, en el context actual li podíem donar un valor molt més poderós, molt més interessant.
Està molt bé, és molt xulo poder fer això, no? Ara que has dit que pel·li i llibre, tu saps de quin color eren les sabates de la Dorothy?
A la pel·lícula o al llibre?
Ah, molt bé, Marc. No, perquè hi ha moltes anècdotes amb això, no? Perquè, clar, en el llibre són platejades i en la pel·li són...
Vermelles.
Molt bé. I això fa molta gràcia, no? Perquè aquí es veu el que s'ha llegit al llibre o només ha vist la pel·li. Però, bueno, volíem conèixer-te una mica també com a lector i com a escriptor.
I donar veu als petits lectors que tenen moltes preguntes, venen molt preparats i nosaltres, Marc, suposo que tens ganes, no?, també de veure quines són les preguntes que tenen els alumnes de quart de primària. Vinga, qui vol començar? Va, la Paola, que té ja a punt les seves preguntes, digues.
De petit t'explicaven contes al llit?
Ostres. Doncs la veritat és que no m'explicaven contes al llit. Mira, jo vaig créixer en una casa que tampoc tenia molts llibres, però vaig tenir la sort de tenir una biblioteca del barri a prop de casa. I aleshores jo em vaig alimentar, perquè crec que si el que vols és escriure t'has d'alimentar, i alimentar-te és llegir. Per mi és més important el que llegim a la vida que el que escriurem. I vaig tenir la sort de tenir una biblioteca on vaig poder anar a agafar tots els llibres que hi havia, tornar-los, rellegir-los, i així vaig entrar una mica al plaer de la literatura.
Que bé, va suplir completament, no?, aquesta biblioteca, la mancança que tenies a casa. I recordes quin era el teu conte preferit quan eres petit? O un conte que recordis amb especial afecte?
Jo recordo amb especial afecte el zoo d'en Pitus.
Ah.
Recordo la casa sota la sorra.
Mm.
Recordo uns llibres blaus que es deien Tria la teva pròpia aventura, on tu anaves llegint i arribava un moment que havies de triar. El personatge es quedava encallat en un lloc i et deia, si vas a la pàgina 50 anirà cap a la dreta, si vas a la 60 anirà cap a l'esquerra. També, també el recordo bastant. I després ja una miqueta més gran recordo un llibre que en castellà que es deia El misteri de la isla de Tokland, de l'escriptor Joan Manuel Gisbert, que també em va agradar molt, em va marcar.
Que xulo. En coneixeu algun d'aquests que ha anomenat?
Sí,
els Zoo d'en Pitus, oi, ho fes?
I el llibre que tu has d'anar triant el que li passarà.
Mm. Vol dir que també són llibres que estan funcionant i que van traspassant generacions, eh?
Que
està
bé.
Molt bé.
Sí, sí.
Qui vol fer preguntes, va.
Digues, Litus.
Quina és la teva paraula preferida?
Ostres. No ho sé. Ho posem al final del llibre dels perseguidors de paraules, no ho sé. Però mira, una paraula que m'agrada molt en català és xiu-xiuejar.
Mm. És bonica d'escriure i de pronunciar, oi?
Sí, sí, sí.
Xiu-xiuejar. Que la feu servir, vosaltres, aquesta paraula? Que vol dir parlar així com a cau d'orella, xiu-xiuejar, quan
sí,
has de dir
sí, 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 la fem servir. Però com diu la meva àvia,
sí,
secretos a la oreja són de vieja.
Ai, les àvies, eh?
Sabidoria popular, eh?
Totalment, sí, totalment.
Més preguntes?
Vinga, que teniu moltes. Va, Pol, dispara.
Com esculls un nou llibre per llegir? T'ho recomanen els amics? Mires els mitjans de comunicació, per xarxes socials?
Sí, una mica una barreja de tot això que em dius. O me'l recomanen, o a vegades vaig a la biblioteca i sé que en tinc pendents d'algun autor o d'alguna autora que he llegit algun llibre seu, però vull llegir-ne algun més. Miro també a les notícies, a les xarxes, el que va sortint. És bonic perquè penso que un llibre et pot portar un altre, no? Un autor et pot portar un altre autor, un tema et pot portar un altre tema, i ho faig així, de manera molt caòtica, molt desordenada.
Molt bé. Vosaltres teniu alguna altra pregunta?
Sí. Quin va ser el primer llibre que et va enganxar a la lectura quan eres petit?
Mira, el primer llibre... Ja no era tan petit, eh? Però jo recordo que devia tenir 13 anys o així, i em vaig posar malalt, vaig agafar la grip, o no recordo, i estava al llit, i recordo que el meu germà em va portar el Frankenstein, de la Mary Shelley, i és un llibre que jo tenia al cap, potser vosaltres ara teniu al cap la imatge, no?, del Frankenstein, de color verd, amb cargols al coll, no?, el cap quadrat, i quan llegeix la novel·la, gens així. I va ser un llibre que vaig llegir, però me'l vaig devorar i em va entusiasmar.
Sí, és molt xulo, que va sobre que el Frankenstein està atacant a la família del que l'ha creat i s'ha d'amagar perquè està enfadat amb ell perquè no l'ha posat com les altres persones, perquè s'espanten d'ell. Llavors no li agrada i se sent sol i li vol tornar aquesta cosa perquè està molt enfadat.
Sí, senyora, i a més té una cosa molt bonica al llibre, que a vegades pensem en Frankenstein, no?, i pensem que com un monstre, algú dolent, i a la novel·la és tot el contrari, és la víctima, no?
Sí,
és el Víctor Frankenstein, és el creador qui ha fet un abús de poder, qui ha decidit com menystenir-lo o crear-lo d'una manera que fa que se senti completament sol, el Frankenstein.
Sí, i de fet s'ha d'amagar durant uns anys... perquè l'estaven buscant.
Sí, sí, sí. I es troba un senyor sec, no?, que l'ensenya a llegir, és molt bonica.
Sí.
Que maco. Més preguntes. Paola.
Els llibres, si no t'agraden, els deixes a mig?
I tant que sí.
Bona pregunta. Sí, no?
Sí,
ens passa a tots.
A mig, i no passa res. Pensa que la vida és molt curta i els llibres bons per llegir són molt llargs. També és veritat que a vegades hi torno, a vegades he deixat un llibre perquè potser no era el moment per llegir-lo, perquè potser no tenia l'edat o estava en un moment que estava d'una manera que aquell llibre potser no em deia res. I li dono segones oportunitats, i fins i tot terceres. I a vegades, doncs, el deixes i ja està, però no passa res per deixar el llibre.
Molt bé. Sí, perquè això sempre és motiu de polèmica.
Vinga, l'última pregunta de cadascú de vosaltres.
Quins eren els teus personatges o títols preferits de quan eres petit?
De llibres? De quins eren els meus personatges? Mira, jo també llegia bastant, que m'agrada molt, els Tintins i els Astèrix. Són, no?, novel·la gràfica, còmic, però hi passava moltes hores. Jo tinc germans més grans i ells tenien tota la col·lecció. Aleshores, jo em passava moltes hores també llegint els Tintins, totes les aventures, llegint l'Astèrix i Obèlix. I un altre llibre que recordo que aquí també era una mica més gran, perquè jo vaig entrar en la lectura, com us deia abans, més cap a la preadolescència, més als 12, cap allà, un llibre que es diu El misteri de la cripta embrujada, que sí, és una novel·la d'aventures de l'Eduardo Mendoza que passa a Barcelona, que també m'ho vaig passar pipa.
I aquí et va fer entrar ja les ganes de compartir.
Et va enganxar, que això passa, sí. Quan trobes teu llibre, et fa el cervell com un clic, no? Sí. I a partir d'aquest moment és això... com descobreixes el plaer.
Exacte.
De la lectura.
Això, Raquel, ho hauria de tenir present tothom, perquè moltes vegades no m'agrada llegir, o com el menjar no m'agrada les verdures, jo sempre dic encara no m'agraden, perquè una cosa, perquè segurament pot ser que sí, més enllà. Escolta, que estan aixecant les mans així com compulsivament, perquè tots tenen moltes ganes de dialogar amb tu, però jo crec que ja ha sigut molt generós de deixar-nos estar aquesta estoneta amb ell.
Perquè ha de marxar, però teníem una última pregunta que ens ha fet l'Anna, tots i totes.
Que l'hem compartit abans, saps? Amb una vareta màgica real que tenim aquí a l'estudi. I em dic, què faries si tinguessis una vareta màgica, Marc?
Ostres, jo, què faria?
Sí. Seria que demanaries, però què faries? Al millor, en comptes de demanar, faria.
Però que aquesta vareta màgica, què pot ser? Pot ser de tot.
Sí, el que vulguis. Sí, sí, sí. Ara, mira, creurem a la màgia, no? I vés a saber, escolta, si aconsegueixes el desig, si es fa realitat, ens truques, eh?
Clar, jo viatjaria en el temps.
Ah, que xulo. Cap endavant o cap endarrere?
Cap endavant.
Cap al futur, que xulo. Doncs a veure si ho aconsegueixes i ens ho expliques. Ens ho expliques una mica.
O depèn com no ens ho expliquis, que no volem perdre l'esperança, Marc.
Escolta,
confiarem i tindrem esperança. Marc, un plaer.
Ara també es pot dir el que estàs assajant i quan ho estrenes?
Sí, estic assajant una obra que es diu L'illa deserta. És una obra que faig amb la Maria Rodríguez i el Miquis Perbé, que són dos actors boníssims, i l'estrenem a la Sala Villarroel. L'estrenem el 2 de juny i estarem fins al 2 de juliol. I és una obra que he escrit jo i dirigeixo jo.
Oh, fantàstic.
Doncs felicitats, convidem a tothom, tothom doncs, a fer costat i que vagi a veure aquesta obra. Va, Martí, que volies dir una cosa, que anem fora de temps, però molt ràpid.
Sí, doncs que com el Regrés al Futur, no?, allà amb el cotxe.
Exacte.
Sí, allà amb la música.
Un viatge en el temps.
Sí.
Doncs això. Doncs moltíssimes gràcies, Marc, per les lectures i per compartir aquesta estona de ràdio. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Adéu, bon dia.
Adéu. Bon dia.
Us ha encantat aquesta experiència, no? M'imagino.
Sí,
Marc.
Sí.
No? Tenir un escriptor, fer totes les preguntes
del
món.
Que ha fet les lletres del Petit Príncep, que no sé si l'heu vist,
un
però bueno, aneu-lo seguint, apunteu-vos aquí el cervell de l'Ojalata aquest, perquè Marc Artigau, perquè val la pena seguir-lo, fa coses molt maques.
Molt interessants. I nosaltres acabem, com sempre, amb una frase final del llibre que hem recomanat, aquesta vegada l'Espanto d'ocells, no?, que va preguntar el màgic d'Oz. No em podries donar un cervell? I el màgic d'Oz li va contestar, no el necessites, cada dia pots aprendre alguna cosa. Un xiquet acabat de néixer té cervell, però no sap quasi res. Només l'experiència ens dona la saviesa i com més temps viuràs, més coses arribaràs a saber. O sigui que no deixeu mai de preguntar, com heu fet avui, de satisfer aquesta curiositat innata que teniu, Martí.
Doncs que una altra cosa que també faria amb la vareta seria transportar-me en el llibre, com si fos el protagonista.
Doncs mira, també, això seria molt xulo, no? Moltíssimes gràcies a tots. Us ha agradat aquesta experiència?
Sí, molt.
Venir a la ràdio.
i parlar de llibres.
Sí. Com sempre, un plaer. Gràcies per tantes lectures, per aquestes prescripcions i per descobrir-nos també com els petits de la nostra ciutat també són uns lletraferits. Que vagi molt bé. Molt
Moltes
bon dia.
Moltes gràcies.